Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Rebin la cordial salutació de l'equip que prepara setmanalment per a vostès la taula de l'Evangeli. Melcio Querola a la direcció, l'Àlex Alsina en la producció, Antoni Huguet al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, presentant i conduint el programa. Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona, una nova vegada, com el diumenge passat i l'altre. I avui els nostres convidats són Maria Teresa Manrique, el pare Josep Maria Camproví i en Pau Codina. De seguida els hi presentem. Maria Teresa Manrique és membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria i també membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvinguda.
Gràcies.
El pare Josep Maria Camproví és salesià, rector de la parròquia de les Santes Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs. És a Barcelona, això. Què tal?
Molt bé. Encantat de poder estar novament amb vosaltres.
I nosaltres també. I en Pau Codina és seminarista del Seminari Missioner Redemptoris Mater de Granada i és del Camí Neocatecumenal. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per ser aquí novament amb nosaltres. I, amics i amigues, amb ells comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 26 de durant l'any. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura és del llibre dels Nombres i del capítol 11.
En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava amb Moisès. Llavors prengué de l'esperit que Moisès tenia i el donà als 70 ancians. Quan l'esperit es posà damunt d'ells, entraren en estat d'exaltació profètica i no paraven. En el campament havien quedat dos homes, Eldad i Medad, inscrits entre els 70, però que no s'havien presentat davant el tabernacle. L'esperit també es posà damunt d'ells i allà mateix, al campament, entraren en aquell estat d'exaltació profètica. Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. Josuè, fill de Nun, que des de jove era l'ajudant de Moisès, digué:
Moisès, senyor meu, prohibiu-los-ho.
Però Moisès li respongué:
Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble del Senyor tingués el do de profecia i que el Senyor els donés a tots el seu esperit.
Un text centrat, com hem comprovat fàcilment, en el do de l'esperit, do de profecia. En aquest cas, practicat pels 70 ancians que Déu havia donat a Moisès en ajut per la situació de cansament que aquest vivia, tot hi ha en el poble. Un poble, precisament, que murmurava per la falta de menjar i, bé, queixes contínues es veu. Qui vol començar? Vostè, Maria Teresa?
Sí. Digui. Que aquí veiem que el do de profecia el tenen aquest grup de 70 ancians, però a mi em fa recordar que pel baptisme tots són profetes. I clar, la pregunta que em faig és: però en som conscients de que som profetes? O pensem que això són uns quants dintre el poble de Déu i ja està, no? I crec que com que aquesta lectura ens convida a conscienciar-nos i a renovar la consciència d'aquest profetisme, que estem cridats a parlar en nom de Déu, i perquè realment quan nosaltres parlem en nom de Déu, però no només en el tema religió, sinó en tot, vull dir, parlar en nom de Déu abarca tots els aspectes de la vida humana, i que quan ho fem amb aquesta consciència i amb aquesta responsabilitat és quan realment donem als altres el que necessiten.
Jo veig
que efectivament, no, el baptisme ens ha fet profetes, sacerdots i reis, no?
Sí.
I és un ministeri, és un servei de cara a la gent, que hem rebut del Senyor gratuïtament, no? I aquest do de profecia del que parla aquesta lectura, pues no és endivinar el futur, o sigui, això ho fa una altra cosa, és molt diferent, no? És saber llegir en el temps, pues, per on van els tiros, no? O sigui, és saber estar en el moment i saber, tots tenim l'experiència, no? Sabem que si ens allunyem de Déu, de l'Església, pues, tard o d'hora ficarem la pota, o sigui, si no tenim la intimitat amb Jesucrist, és impossible, no? I a mi una altra cosa que em cridava l'atenció era que vingui d'uns dels que probablement pues, ningú esperava que el Senyor parlés, no? Que Déu parlés, que són dos que estan pues, fora de la institució dels profetes, dels 70 profetes, perquè moltes vegades...
Perdona, eren dos dels 70, eh? L'únic que no s'havien presentat al tabernacle.
Ah, però que està, en tot cas, que no s'esperava d'ells que sí. Profetissés, que estiguessin fent aquesta profecia, no? Pues és maco, no? Perquè moltes vegades, en els nostres conceptes, esperem que vingui pues, de qui tingui que... de qui hagi de parlar, de qui hagi de venir, del sermó i tal. Pues moltes vegades el que més ens toca és l'experiència aquell més petit de la comunitat, no? O sigui, d'aquell que la seva experiència pues, diu, pues, això m'ajuda a mi. O sigui, escoltar els problemes en els matrimonis, tantes coses, que això és profètic.
Jo, en aquí, sobretot, veig que Moisès es demostra com aquell que realment té l'esperit de Déu, no? L'esperit de Déu, a vegades ens podem preguntar, parlem d'esperit, què és l'esperit de Déu? Ell ens ho diu, no? L'esperit de Déu és precisament l'amor, no? L'estimació, l'esperit sant, eh? És tot foc d'estimació. I aquest foc d'estimació és el que ens fa treure una mica de la nostra vida, doncs, les gelosies i les rivalitats, no? I veieu que aquí Moisès demostra que realment té amb ell l'esperit del Senyor, de veritat, perquè no li sap greu, al contrari, vull dir, desitja que aquest esperit que ell té el tingui tothom, perquè precisament pel baptisme que ens deies, doncs el tenim tothom, no? Que realment, doncs, i curiosament aquestes dues persones, o aquests dos personatges, no?, que no estan posats aquí, són aquelles coincidències, o jo diria aquelles morrieries que té la paraula de Déu. Aquests dos noms tenen una significació. El dat vol dir Déu estima. I Medat, estimat per Déu.
Carai.
Curiosament.
Que bonic, no?
Els dos que no hi són, també els estima Déu. L'esperit de Déu abarca tothom, no? I veus com ells també, doncs, entren a dintre aquesta... A vegades, doncs, cosa que ens costa, a vegades els homes que som sempre molt sòlids seleccionadors. Jo crec que penso que aquí, doncs, és una... Moisès nega el sectarisme i exalta realment la multiplicitat dels carismes, que és un do de Déu a la seva Església.
Sí, sí, perquè precisament davant de la inexperiència, per dir, de Josué, es veu com aquest discerniment per part de Moisès que diu, tant de bo tot el poble del Senyor tingués el do de profecia, no? És a dir, que és un do per tots, no? I que l'hem d'exercir i que ens l'hem de qüestionar i que hem de parlar en nom de Déu, que no és endivinar el futur, no?
Exacte. I jo veig també, no, que és difícil aquest do de profecia, perquè si veiem a l'Escriptura, tots els que han estat profetitzant han acabat malament, o sigui, han tingut problemes. Sí. El qual vol dir que...
millor deixar-lo de banda, no?
Sí.
Però estem necessitats, no sempre d'algú, i més en el món que ara estem vivint amb aquesta crisi, doncs d'aquest do a profecia que anunci doncs, el que han fet els profetes, que és el primer en el món, o sigui, que és Jesucrist.
Us proposo que continuem endavant, sí? I ho podem fer, doncs, escoltant la segona lectura, que, com els darrers diumenges, és de la carta de Sant Jaume i del capítol 5.
Ara us parlo a vosaltres, els que sou rics. Ploreu desconsoladament per les desgràcies que us cauran al damunt. Les vostres riqueses s'han podrit, s'han arnat els vostres vestits, s'han rovellat el vostre or i la vostra plata, i el seu rovell serà el vostre acusador i us devorarà les carns. Heu amuntegat riqueses precisament aquests dies que són els darrers. El jornal que heu escatimat als qui han segat els vostres camps clama contra vosaltres, i el crit dels segadors ha arribat a les orelles del Senyor de l'Univers. Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers. Us heu engreixat com el bestiar, ara que és el dia de la matança. Heu condemnat el just, l'heu assassinat i ell no s'ha resistit.
Versets que transmeten una crítica implacable vers els rics, una denúncia de la situació d'injustícia que la riquesa comporta. I també hi podríem veure un advertiment als cristians contra l'afany de riqueses. Déu-n'hi-do els temes, però tots al voltant de la riquesa. Tenen la paraula?
És molt forta aquesta lectura i sobretot doncs, penso que si ens situem en el nostre context actual de crisi, veiem que realment doncs, és una radiografia, no? Perquè és una denúncia, diu, dels projectes dels grans comerciants, l'opressió dels rics sobre els pobres i que posen els treballadors o que priven els treballadors del seu salari, no? I veiem com, desgraciadament, potser avui dia, doncs, també quan intentem solucionar els nostres problemes i les crisis que ens atanyen a tot aquest món, no?, de l'Europa, veiem que aquestes paraules ens sonen amb una força molt extraordinària, perquè veiem que potser són sempre doncs, els últims, els petits, aquells que anem una mica sempre escatimant, no?, el seu petit salari. És realment una proclama un tant apocalíptica, perquè Sant Jaume aquí es posa molt dur, però penso que en la nostra situació actual són unes paraules que sonen amb molta força.
Sí, sí, i de fet, bueno, és una gran crítica, no?, a la situació mundial que vivim, perquè, clar, ara tenim una crisi a Europa, però, bueno, potser ens estem oblidant que hi ha països, Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud, sobretot, que és la crisi la tenen sempre. No? Bé, però aleshores, clar, jo em pregunto, per exemple, ara davant de la crisi, no?, doncs, els cristians, quina és la resposta que han donat en temps de la crisi actual i sempre? I veig que és precisament l'experiència que tenen les primeres comunitats cristianes que diu, entre ells no hi havia ni rics ni pobres, perquè ho tenien tot en comú. Aleshores, clar, jo crec que això és el que ens hem de plantejar, de dir, a veure, anem a viure aquesta experiència, perquè aleshores què passa? Que tothom té el que necessita. No en tens més. Si necessites tants vestits, no en tinguis més. I si en tens menys, n'has de tenir més. És a dir, poso l'exemple dels vestits, però això ho podem extrapolar a qualsevol cosa, no? Però és que passa que la providència de Déu és quan veiem que actua, i actua sempre, i que Déu s'expressa en generositat. I també es constata que el fet de posar en comú les coses es multipliquen.
Jo veig que aquí, perdó, el do de profecia el que parlàvem a la primera lectura, no? Perquè està Sant Jaume anunciant que per aquí no anem bé. O sigui, els rics per aquí no aneu bé, perquè tard o d'hora arribarà el moment de donar comptes, no? Perquè al final estem en camí cap a un altre lloc. I aquí, davant d'aquesta situació, els rics, que efectivament moltes vegades és la que estem visquent avui, o sigui, és actualíssim, hi ha una resposta del cristià que és la no resistència. O sigui, aquí els rics han fet el que han volgut i han matat el just, l'han assassinat, i ell no s'ha resistit. I això és el realment complicat, no? O sigui, la no resistència al mal de Jesucrist, pues és que és el que veiem una mica en el sermó a la muntanya, no? Que és com una fotografia de l'home nou. Pues aquesta no resistència al mal no vol dir que ens quedem de mans plegades, sinó, com fa Sant Jaume, denunciar la injustícia en el sentit de què? Pues en el sentit de que cadascú ha de rebre el que li toca, no? O sigui, no, aquí no es pot fer trampes, i menys amb els calés, que és una mica el motor d'aquest món, perquè cap i a la fi, o sigui, cadascú, penso jo, ha de rebre el que... Econòmicament hi ha moltes teories i tal, però el que està clar és que aquí l'actitud del cristià, pues, és aquesta no resistència al mal.
Jo penso també que és molt important en aquí no únicament projectar tot això que aquí sembla que ens convida la paraula, diu, els qui sou rics, no? Però i a vegades projectem això com si fos una cosa que no ens toqués, no? Però veiem que certament doncs, cadascú de nosaltres, dintre de la nostra situació, vivim també o tenim certes riqueses que ens hauríem de preguntar. Potser no són riqueses que podem comptar amb euros, però sí que hi ha moltes altres riqueses que també doncs, tenim, gràcies a Déu, i que el Senyor també ens demana, no només doncs, que compartim uns diners concrets, sinó tots els béns dels que podem disfrutar. A vegades doncs, la mateixa saviesa, la mateixa... Tantes coses. És a dir, que evitem també aquest perill, potser a vegades, de projectar sempre no, les condemnes cap als altres, quan en realitat la paraula de Déu doncs, ens agafa tots, no? I té aquesta gran virtut, no?, de posar-nos a tots una mica en crisi, no?, i de no considerar-nos que nosaltres som els bons i que els altres són els dolents, que és una de les, bueno, dels perills que a vegades doncs, podem tenir també.
Bé, alguna cosa més sobre aquesta lectura? O passem ja a escoltar l'Evangeli?
Sí.
Sí? Doncs un Evangeli de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Joan digué a Jesús:
Mestre, n'hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis, i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui venen amb nosaltres.
Jesús respongué:
Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d'aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa. Però aquell que allunya de mi un d'aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d'asa lligada al coll. Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà i no que vagis amb totes dues mans a l'infern, al foc que no s'apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, talla-te'l. Val més que entris a la vida sense peu, no que siguis llançat amb tots dos peus a l'infern. I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te'l. Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull i no que siguis llançat amb tots dos a l'infern, on el corc no mor mai i el foc no s'apaga.
Un fragment en relació amb el que hem escoltat i comentat ja en la primera lectura. Hi trobem dos temes centrals en aquests versets. El monopoli del nom de Déu, de Jesús en aquest cas, i l'escàndol en el si de la comunitat. Mirem, doncs, d'esbrinar quin missatge i quina llum ens ofereix aquest text. Va bé? Doncs qui comença? Vostè, Maria Teresa?
Sí, aquí m'he volgut fixar primer en aquesta última part que parla de que es veu que hi ha aquesta radicalitat, no? Si la teva mà és motiu de pecat, talla-te-la, etc. Jo he pensat, potser hauríem de buscar... Clar, nosaltres no ens tallarem la mà ni el peu ni... sinó que altres coses sí que ens hem de tallar entre cometes, no? I aleshores, per exemple, una persona que veu massa el televisor, què vol dir tallar? Doncs apaga el televisor i estigues per les persones de casa que t'envolten, preocupa-te'n de com els hi van les coses, si tenen algun problema, etc. No? O molta gent que s'està moltes estones a l'ordinador, però no és per evadir-se.
I desconnecta dels altres. Tot el dia connectat, però desconnectat dels altres.
Doncs deixa l'ordinador i utilitza'l només per fer el bé als altres. O posa't a escriure una carta amb una persona que comunica amb ella, etc. No? O un altre que té tendència a parlar molt. Doncs calla i escolta, no? I aquí, no sé, podríem descobrir moltes coses que estan en aquesta radicalitat de Jesús que ens impedeix estar en la seva ona.
I jo veig també això, no? O sigui, i penso que és important, perquè d'entrada és un xoc bastant fort, no? Sentir aquestes paraules del Senyor que venen. No? És que, però veig que també està dit a la comunitat, no? Perquè precisament és com una crida a la conversió, o sigui, la conversió que tots necessitem, efectivament. Perdem el temps una barbaritat i deixem d'oferir-lo als altres, no? I jo veig que és fundamental això, no? Pues tenir en compte que cap a on anem, o sigui, que aquesta vida tenim uns talents que ens hem de jugar que és el que està aquí dient. O sigui, que anem cap al regne de Déu. O sigui, i això és el que ens ha de criar la conversió, no? Posar-nos en moviment, en decidir, pues, tallar una mica d'aquí, una altra d'allà, un no sé què, per configurar-nos millor el que és Jesucrist, que és l'home nou.
La riquesa autèntica del regne, jo la veig aquí també en aquestes paraules de Jesús, realment doncs, en aquesta evitar tota mena de rivalitat i amb aquest esperit de comprensió, no? I veiem que Jesús, doncs, en aquests que tenen por, que d'alguna forma doncs, això s'extengui, doncs no, vull dir, una mica embalmant també amb la primera lectura aquesta gran generositat, no?, del Senyor, que el Senyor regala doncs, els seus dons i que a vegades els homes som nosaltres els que tenim aquesta visió més parcial i més limitativa, no?, i que sembla que ens sap greu, no?, que el bé es difongui o que el bé es dongui, no? Jo penso que aquí una vegada més doncs, Jesús també es mostra doncs, amb aquesta generositat plena, no?, que, amb què Déu fa totes les coses, no?
Sí. I jo veig també una mica això, no?, dels miracles, perquè realment aquest esperit de Déu pues, fa miracles, però quin és el miracle principal? Pues, moltes vegades esperem pues, que el que té va coix, pues, que li arreglin la cama o que hi pugui caminar, però no, jo penso que el miracle més gran és el miracle moral, no?, podem dir, perquè és realment la conversió. O sigui, al final el Senyor a l'Evangeli de Joan constantment diu en què veuran els homes per creure en mi? Pues, si ens estimem els uns als altres i si som un. O sigui, hi ha dos signes, l'amor i la unitat, que jo penso que és el veritable miracle, no? O sigui, veure l'Església, som tots tan diferents, no? Estem aquí, ara, allà, però que som un i prou, no? I que ens estimem. Com ens estimem? Pues, sempre en la dimensió de la creu. L'amor no és una cosa etèria, no? Sinó en el cedir els altres.
Que bonic que dos cristians puguin dir, mireu com s'estimen.
I tant.
Que bonic seria, eh? Se sent gaire això a les parròquies?
És
una pregunta inoportuna, sí, potser, mira, però arran de la seva paraula, sí. Pau, m'ha vingut.
Sí. És potser el que es pretén i el que es dona, jo no diria, bueno, certament és un dels signes que impressionen més a la gent al veure com s'ajuden, no? I, bueno, jo, per exemple, doncs, una de les famílies de la parròquia que ha marxat, bueno, que està en missió, és a dir, perquè ara també hem de treure una mica la visió aquesta que els missioners són els capellans, no? I penso, doncs, que els laics tenen una gran tasca missionera. I resulta que, bueno, i podem constatar amb alegria, doncs, que de la nostra parròquia, doncs, tenim diverses famílies que han fet aquest gran pas, no? I aquest podríem dir, s'han fiat del Senyor i han fet aquest risc de la fe que dèiem, de deixar-ho tot aquí i anar-se'n, doncs, en un lloc on un bisbe realment d'aquell sector, doncs, tenia regions o pobles realment, doncs, bueno, més que pobles, en una ciutat, barris totalment descristianitzats, que fins i tot havien tancat la parròquia, i creu, doncs, que la forma una mica d'evangelitzar és posar allà un grupet de 4 o 5 famílies que visquin realment com vivia una primera comunitat cristiana, perquè és això el que una mica crida. I, de fet, doncs, bueno, ja hi ha en alguns llocs d'aquests, quan hi ha hagut aquesta experiència, realment doncs, la gent acuda bé, i aquesta família en concret doncs, ens deia que comencen a venir els pares dels... tenen uns fills que els tenen a l'escola amb els altres nois i comencen a venir els pares, no?, d'aquests nois, companys dels seus fills, a veure la seva família, perquè els hi han dit els seus fills que a casa seva, que aquells nens a casa seva, doncs no sé què passa, però que hi ha alguna cosa que és diferent, no?
Clar, que sí, maco, no?
És sí. Molt maco, sí, és, mira, en concret és a Düsseldorf.
A Düsseldorf, Alemanya. Ah, molt bé.
No estem parlant d'Amèrica del Sud o de zones de missió Àfrica, sinó que Europa.
És una mica la nova evangelització.
És gratificant, això. Digui.
Dic que és aquesta nova evangelització, no? Clar, que parlava Joan Pau, que ara ve l'any de la fe amb tot això, el papa n'ha parlat, no? Pues, no en els mètodes, en les formes, ja no són els laics, no? O sigui, som tots els que anem missió. Clar. És important això, jo veig la comunitat, no?, això que estem parlant, perquè realment és difícil quan tu vas a la missa el diumenge, entres i encara surts una mica abans de que se'n vagi el cap allà. O sigui,
però has complert.
Has complert.
O sigui, jo ja he complert.
Castellà, cumplimiento. Cumplo i miento, no? Però, i és important la comunitat, perquè l'amor realment només es dona entre els qui es coneixen. O sigui, tu saps el que em fa sofrir, explica un jueu, no? Dic, però si no saps el que em fa sofrir, com dius que m'estimes? O sigui, és...
Jo penso que també la paraula aquesta que ens surt tant a l'Evangeli, no, de l'escàndol, de l'escandalitzar, no, és escandalitzar realment, doncs, és posar entrebancs, no? I veiem, doncs, que Jesús ens està dient una mica això, doncs, que en la nostra vida, per seguir-lo amb ell, en trobarem molts d'entrebancs, en trobem d'entrebancs constantment.
Sí. I per això que dius d'escandalitzar, també jo crec que els cristians no ens hem d'escandalitzar de ningú, ni de res, ni de cap situació, ni de cap persona, perquè ens podria haver passat a nosaltres. I si a nosaltres no ens ha passat és per una protecció de Déu. Aleshores, aquesta capacitat d'acollir tothom, no?, en qualsevol situació, això dona molta llibertat, també. I dona crea una capacitat de renovació i és al mateix temps una exigència, no?
Sí. Treure aquest entrebanc una mica, doncs, de l'egoisme o del reservar-se i tenir aquest esperit obert, no? Realment saltar aquesta barrera que sempre ens costa.
Vostès tenen la impressió o han constatat en alguna ocasió que la gent que, per dir, que no és practicant, no és creient o no tan sols és cristiana, critiquen els cristians perquè no som solidaris o no ens fem amb els altres o som distints d'una manera no evangèlica, diguem-ho així. Què els hi sembla?
Home, precisament fa uns dies, doncs, es va donar la medalla d'or del Parlament de Catalunya a Càritas. Doncs això és un signe, no?, que precisament en l'Església hi ha un nivell de solidaritat amb aquells que no són de l'Església, que...
A vegades, algunes altres vegades.
A vegades sí, però per exemple, jo conec parròquies que la gent que s'acull a Càritas parroquial és gent que no ve a la parròquia, no? I aquesta gent se l'atén amb la mateixa dignitat i amb el mateix interès que es fa amb una persona que és parroquiana.
Jo veig entre els meus amics... A vegades m'ho critiquen, no? Que si l'Església i tal... Pues jo crec que és desconeixement, no? O sigui, si estiguéssim més ficats, realment és impressionant la caritat que ho justifica tot, no?
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, Antoni Huguet, vol dir que ja hem arribat al final del nostre temps, que hem esmerçat en el programa d'avui per comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 26 de durant l'any, litúrgicament parlant. Agraïm la col·laboració als nostres contertulians. Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pau Codina.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies, pare Josep Maria Camproví.
Gràcies i que la paraula de Déu ens il·lumini a tots.
Això mateix. Doncs, amics, els esperem la setmana vinent en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Recordin que ens agrada molt rebre els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre el programa. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangelia@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.